L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Brussel·les sancionarà l'Estat per no tenir un pla de gestió de la conca de l'Ebre, mentre la plataforma exigeix al govern espanyol que aturi les obres de regadiu de l'Ebre, després de la sanció de la Unió Europea. Aquests són els titulars que obren avui els minuts d'informació amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, dia 4 del mes de juny, i comencem a desenvolupar les notícies de la jornada. Brussel·les sancionarà l'Estat per no tenir un pla de gestió de la conca de l'Ebre. La Comissió Europea obria el dijous un procés d'infracció contra el govern espanyol per no haver presentat els plans de gestió de conques hidrològiques dels rius de l'Estat, tal com exigeix la legislació europea en matèria d'aigua. Un dels plans de conca que no s'han elaborat és el del riu Ebre. Si l'Estat no s'ajusta a les exigències de Brussel·les en un termini de 2 mesos, l'executiu comunitari podria portar el cas als tribunals. A més de l'espanyol, la Comissió Europea advertia d'altres 11 estats membres que tampoc van presentar els seus plans de gestió de les conques hidrològiques dins del termini establert que s'acabava a finals de l'any passat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, la Comissió ha enviat una primera carta d'avís als 12 socis comunitaris que no han elaborat els plans hidrològics de conca que preveu la directiva europea. Segons la norma, els estats han de consultar la població i altres parts interessades sobre els plans i fer públics els esborranys, deixant un marge per rebre reaccions. Però els 12 estats membres en perill de sanció, entre els que es troba Espanya, encara no han ni començat la consulta, de manera que Brussel·les calcula que un 31% dels ciutadans europeus segueix sense saber com es gestionaran les seves aigües. La setmana passada, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va enviar 4 preguntes parlamentàries a la Comissió Europea reclamant-li que tutelés el procés d'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre per tal de que complís la directiva marc de l'aigua. Dia que necessitàvem que Europa actués de manera decidida davant l'incompliment de terminis del nou pla de Conca de l'Ebre. Calia esperar, dia Junqueras, un cabal ambiental per tal de tenir un riu i un delta vius. Junqueras va assenyalar també llavors que el cabal de l'Ebre en el seu tram final s'ha de fixar d'acord amb criteris científics que asseguren el futur del delta i del riu i no amb criteris polítics que converteixen el cabal ambiental en les sobralles de l'aigua de les concessions riu amunt. Al mes de març, en una resposta parlamentària, Junqueras havia obtingut ja un compromís explícit de la Comissió Europea en defensa del tram final de l'Ebre. La Comunitat Europea va assenyalar llavors que el cabal mínim no es podia fixar com el sobrant de les concessions d'aigua. De fet, Brussel·les considera imprescindible establir un cabal mínim dels rius pel bon estat de les aigües superficials i el medi ambient, i per això la Directiva Marc de l'Aigua estableix que només després que els plans de conca hagin determinat el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials es poden otorgar noves concessions.
Gràcies, Josep. D'altra banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre exigia al govern espanyol que apliqui el principi de precaució i aturi les obres de regadiu més conflictives en execució a la conca de l'Ebre després de l'anunci de la Comissió Europea d'anunciar sancions a l'Estat per no haver elaborat els plans hidrològics de conca. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, remarcava que l'argument de Brussel·les coincideix amb els plantejaments dels antitrasbassaments, que reiteren la voluntat de l'executiu espanyol de tirar endavant unilateralment les grans obres de regadiu de la conca de l'Ebre, la posada en marxa dels quals impediria la fixació d'un cabal ambiental mínim per al tram final del delta. El portaveu, Manolo Tomàs, reclama al govern espanyol que paralitzi les obres de regadiu de la conca de l'Ebre. L'escoltem.
Jo crec que el govern espanyol, després d'aquest advertiment oficial, encara que hi ha contactes oficiosos i públics, hauria d'aplicar el principi de precaució, frenar totes aquestes obres, qüestionar-les, hasta veure què és el que surt, perquè ens podem trobar tranquil·lament que aquestes obres estiguin acabades i que nosaltres ho mourem a nivell jurídic, tot el que poguéssim a nivell europeu, i que aquí, que aquests canals al final no tinguin cap utilitat.
Clar.
Llavors, jo crec que aquí s'imposaria, amb una gent normal, s'imposaria el principi de precaució. Aquí el que estem instal·lats és el principi de la picaresca. Corre, 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 que després ja veurem el que ens trobarem.
El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre considera que els arguments de Brussel·les confirmen plenament els que el moviment antitrasbassament va plantejar el passat diumenge aplegant milers de persones pels carrers de Barcelona, exigint el total compliment dels preceptes de la nova directiva marc d'aigües de la Unió Europea. Escoltem-lo.
De tot el que vam demanar a la manifestació el diumenge a Barcelona era que s'apliqués la llei, les normatives europees que el govern espanyol no els volia aplicar. Ja portem any i mig d'endarreriment en els plans de conca, però mentre portem aquest endarreriment en els plans de conca que s'han d'adaptar a la normativa europea, a la directiva marc d'aigües, les obres més conflictives i més qüestionades i més absurdes no s'aturen, tiren cap endavant, no? A la qual cosa la possibilitat de marcar un pla, un cabal mediambiental per al manteniment del delta i del tràfic del riu, si això no es modifica seria molt difícil, vamos, impossible. Per tant, estem totalment d'acord en l'avís de la Comissió Europea, coincidix en el que seria la postura i l'estratègia de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i en tot cas això ja s'ha advertit verbalment al govern espanyol per part de la Comissió Europea fa 2 o 3 mesos. El govern espanyol, tot i aquest advertiment, encara va molt endarrerit. Crec que enguany no podrà acabar.
Tomàs, que recordava que Brussel·les ja va avisar a Madrid fa uns mesos, considera, però, que el govern espanyol difícilment podrà complir les exigències de la comissió i no podrà presentar les modificacions en el termini exigit. Després de 33 anys dedicada a la política, Marta Cid ha decidit deixar de banda la seva activitat pública per donar un paper més important a la seva vida personal i professional. Des de regidora fins a consellera, Marta Cid tanca la porta a la política activa. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament. Després de 10 anys de dedicació exclusiva a la política, Marta Cid ha decidit ara tancar la porta a presentar-se a les llistes electorals, que és el que ha marcat més la seva trajectòria política. Es tracta de, ha puntualitzat, d'una decisió que ha pres durant els darrers mesos, havent-la pensat en profunditat, i assegura haver compartit amb membres de la federació, el seu president, el secretari d'organització o també el vicepresident del govern, Josep Lluís Carat Rovira, aquesta decisió. Recordem que Marta Cid, temps enrere, ja demostrava la seva disposició a no formar part de les llistes a les eleccions municipals del proper any i tampoc ho farà ara a les eleccions al Parlament. Escoltem a Marta Cid.
És una decisió que he anat prenent durant els últims mesos, que a més l'he compartida a nivell de federació, el president n'ha estat assabentat, el secretari d'organització també, i fins i tot el president del partit n'és coneixedor i hi ha 3 persones molt vinculades a la meva persona durant tota la meva trajectòria política. Els motius de la mateixa simplement és que penso que és un moment adequat per a fer este pas, per part meva, i ho és en tant en quant passa per a mi a tindre una importància, diguéssim, prioritària, bueno, pues la meva projecció professional i també, evidentment, la meva vida personal. Sempre ho he dit, i si no mireu les hemeroteques, vosaltres que sou els portadors de lo que escriviu durant els transcursos dels anys, sempre he dit que la política és un moment de la vida de les persones i que, per tant, té un inici i té un final. I en aquest sentit, pues, d'acord amb el que jo sempre he defensat, aquesta és la decisió que he pres en aquests moments.
Tot i així, Marta Cid ha recordat que continuarà sent una activista política d'Esquerra Republicana de Catalunya qui ha dedicat 33 anys de la seva vida. La diputada i exconsellera d'Educació, a més de regidora o també vicepresidenta del Consell Comarcal del Montsià, entre altres càrrecs, que ha liderat la formació al territori durant els darrers anys, no ha volgut parlar d'exsuccessors, tot i que tot apunta que el proper home fort d'Esquerra Republicana i número 2 de les llistes d'Esquerra al Parlament de Catalunya per Tarragona serà l'actual delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el rapitenc Lluís Salvador.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Per la seva excepcionalitat, les Terres de l'Ebre tenen opcions a ser reserva de la biosfera. Així ho manifestava l'exdirector general de la UNESCO i president honorífic del Consell Promotor de la Candidatura de les Terres de l'Ebre per ser reserva de la biosfera, Federico Mayor Zaragoza. Ahir dijous avalava la proposta ebrenca per la seva excepcionalitat. Mayor Zaragoza assegurava que ell no hauria acceptat ser president honorífic si no hagués vist possibilitats al projecte i destacava el riu Ebre, els dos parcs naturals, les activitats econòmiques i l'assentament humà com a trets destacables de la candidatura. L'escoltem.
En l'experiència que jo tinc, hagués pensat que almenys ara no era el millor moment i que es tenien que esperar a buscar potser l'afluència d'unes altres comarques o d'unes altres característiques, doncs jo no hagués acceptat ser president honorífic, però d'un consell que m'hagués semblat que tenia una iniciativa que no era, en principi, no era una iniciativa amb possibilitats d'èxit. Jo he dit abans la paraula, jo crec que és excepcional.
Mayor Zaragoza es mostrava satisfet per l'intercanvi d'idees que hi ha hagut a la reunió i la implicació dels membres que integren el Consell Promotor i deixava clar que la UNESCO no legisla res, sinó que només fa un reconeixement. L'exdirector general de la UNESCO destacava la importància que s'expliquin bé els avantatges que pot tenir pel territori el fet de ser reservat de la biosfera, malgrat que entén que hi hagin reticències d'alguns sectors. Alguns pensen que això pot comportar prohibicions, que no els deixin fer coses, però no hi ha cap restricció amb això. Només es demana que es facin les coses ben fetes i tenint en compte un desenvolupament sostenible. L'escoltem.
No hi ha cap restricció. L'únic que es demana és que sigui de desenvolupament sostenible i que es pensin les generacions que venen i que no es facin extraccions que puguen d'una manera irreversible modificar el medi ambient, etc. I, per tant, jo aplaudixo no només la iniciativa, sinó la manera en què he vist esta tarda en el Consell que es porta a terme. Perquè han hagut moltes intervencions, hi ha un gran compromís, també té una gran cohesió social, això ajudaria no només a l'activitat econòmica, sinó facilitaria el benestar social perquè seria integrador.
D'aquesta manera, l'actual president de la Fundació Cultura i Pau de la UNESCO destacava els beneficis econòmics que pot aportar aquesta candidatura, sobretot en l'àmbit del turisme. La propera parada informativa ens porta fins al Canà i per parlar de qüestions mediambientals, perquè ahir dijous l'alcalde Alfons Montserrat, acompanyat pel regidor de Medi Ambient Josep Maria Sancho, van ser els encarregats d'inaugurar oficialment la primera edició de les jornades mediambientals d'aquest municipi. Unes jornades que presenten un bon grapat d'activitats des d'ahir mateix fins al proper dimecres. Domènec Ramal, al Canà Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanà. Parlem avui de qüestions mediambientals i ho fem perquè justament ahir mateix, en dijous, s'inauguraven oficialment les primeres jornades mediambientals d'Alcanà. Una inauguració que va anar a càrrec de l'alcalde i del mateix regidor de Medi Ambient al nostre ajuntament i que va servir ja també per presentar el primer dels actes programats. Actes que des de dijous, des d'ahir i fins dimecres que ve ompliran d'activitat el nostre municipi. Ahir mateix, en Vanessa Fibla presentava el seu treball de recerca sobre les plantes remeieres i un treball que, per cert, ha tingut diversos reconeixements i que ahir es presentava al públic aquí al Canà. Per avui divendres hi ha també prevista la visita dels alumnes del primer cicle de l'escola Joan Baptista Serra al poblat ibèric de la Moleta del Remei. Allà visitaran també els treballs realitzats per l'escola Taller d'Arqueologia, una escola taller que, per cert, avui posa el seu punt i final, la seva clausura. I aquesta mateixa tarda hi haurà també una xerrada a càrrec de la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament d'Ulldecona, la senyoreta Mirna Boix, serà a partir de les 8 de la tarda a Serveis Agraris. El regidor de Medi Ambient al nostre Ajuntament, Josep Maria Sancho, explicava que en principi la idea era d'organitzar algunes activitats coincidint amb el cap de setmana, ja que demà se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, però, degut a la bona acollida i la participació de les moltíssimes entitats d'Alcanà, finalment aquestes jornades mediambientals han elaborat un programa de diversos dies. Josep Maria Sancho.
Llavors, la primera idea, que era per això vaig buscar, era de dir, bueno, pues, commemorar el dia del medi ambient pues, fent una sèrie d'activitats. No? I a partir d'aquí vas parlant amb gent, vas comentant, vas mirant a veure que et donen alguna idea, o veure la gent que troba que es podria fer, i d'alguna manera se va involucrant gent, i al final dius, bueno, això passes de fer el dissabte, dius, farem dissabte i diumenge, i comencen a sumar coses, i al final pues, acabes fent una setmana. Jo, de fet, aquí també aprofito ara el fer una mica l'explicació del perquè, en donar les gràcies a... No vull dir noms, perquè me'n deixaré massa, però tota aquella gent que, en certa manera, ha fet possible que es complís, poguéssim omplir fer una setmana, fer unes jornades, les primeres jornades en vida i mentals del Canal, i que siguin d'una setmana de duració, quan la idea inicial era fer un dia.
A banda de les activitats que comentàvem per avui, aquesta xerrada de la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament d'Ulldecona, com dèiem, el gruix de l'activitat es concentrarà dissabte i diumenge, amb la inauguració demà mateix a partir de les 10 del matí de la primera fira Ecofruit d'Alcanar, una fira que s'encarregarà d'inaugurar el director dels serveis territorials del Departament d'Universitats i Innovació i Empresa a les Terres de l'Ebre, Josep Felip Monclús. Durant tot el cap de setmana, aquesta fira, que es farà a la plaça Lluís Companys, contemplarà també diverses activitats, com actuacions musicals, exposicions de bonsais, cursets d'aquesta tècnica mil·lenària, tallers infantils de reciclatge i també una de les propostes destacades, la xerrada que farà Pep Riera, l'històric dirigent sindicalista de la pagesia catalana que parlarà sobre l'agricultura mediterrània davant la globalització. També durant el cap de setmana hi haurà la presentació del DVD de la Serra de Montsià, o una de les activitats en les que hi participarà també la canalla, com és aquesta plantada d'arbres que es farà al mirador de la Cova Grossa diumenge al matí. Per a la propera setmana, dilluns, hi haurà una sortida en bici pel passeig des de les cases fins a Sol de Riu, una xerrada a les cases sobre la recollida selectiva. També dimarts hi haurà una xerrada dels agents rurals per als alumnes de l'escola Joan Baptista Serra, o una visita a la parcel·la experimental de peus nanitzants, visita que en aquest cas serà guiada pels tècnics de l'IRTA. El punt final a tota aquesta activitat es posarà dimecres amb la inauguració de l'exposició i el lliurament de premis per als concursos de fotografia i pintura ràpida que al llarg d'aquests dies s'aniran celebrant. Per últim, hem dit també que alguns restaurants del nostre municipi, Can Bunyoles, d'Alcanar i Restaurant Mareny de les Cases, s'afegixen en aquestes primeres jornades mediambientals d'Alcanar, ho faran col·laborant en l'elaboració d'un menú ecològic durant el cap de setmana.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Diumenge 6 de juny passa el dia de Corpus a l'Ametlla de Mar i gaudeix de més d'un quilòmetre de catifes florals, recorreguts fantàstics i carrers engalanats. I a partir de les 7 de la tarda, missa de Corpus i processó. Tradició, cultura i religió en una sola festa. Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar, una bona ocasió per degustar la millor cuina marinera i gaudir de 5 platges amb bandera blava. Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
Aquest cap de setmana vine a gaudir de la gastronomia i les activitats nàutiques de Sant Carles de la Ràpita. Divendres 4 de juny, inauguració de la Ruta del Tast. Dissabte 5 de juny, descobreix els productes estrella a la Diada Tastamar i apunta't a l'aventura de les activitats de l'estació nàutica al Delta i a la Badia dels Alfacs. Tastamar i Festa del Mar. Més informació a l'oficina de turisme de Sant Carles de la Ràpita. Telèfon 977-74-46-24.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els comerços de la Sénia podran obrir diumenges i festius en ser considerats zona turística. La Direcció General de Comerç reconeixia el municipi de la Sénia com a zona turística, una resolució amb què s'autoritza els establiments comercials a obrir diumenges i festius sense limitació horària. La resolució s'aprovava per un període de 4 anys renovable i respon a la demanda de l'Ajuntament de la Sénia, considerant que la població compleix actualment les condicions establertes per la normativa catalana d'horaris comercials. El consistori ha al·legat el gran creixement en els últims anys de l'oferta turística de la Sénia i l'important nombre de visitants que rep el municipi, atrets pels seus espais naturals, els productes gastronòmics o l'activitat comercial de la indústria del moble. De fet, els comerços de la Sénia podran obrir els diumenges i festius sense límit d'horaris gràcies al reconeixement d'aquest municipi de zona turística. Els comerços, però, hauran de limitar el seu horari de tancament a les 8 del vespre durant les vespres importants de dies festius com de Nadal o de fi d'any i no podran obrir en les dates com el 25 de desembre, l'1 de gener, l'1 de maig o l'11 de setembre. Així ho estableix la llei d'horaris comercials. El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa valorava les dades aportades per l'Ajuntament de la Sénia en relació al creixement d'afluència turística i els nous serveis turístics existents a la població. El municipi ha fet un gran esforç els últims anys per incrementar la seva oferta turística amb l'adequació d'espais i la creació de rutes, algunes lligades a elements tradicionals a la zona com el sector oleícola o les construccions de pedra en sec. També l'entorn com el parc natural dels ports i el casc antic del poble s'han potenciat com a grans actius turístics de la Sénia. A més, la població és abastament reconeguda entre els seus visitants per la importància industrial del moble i l'equipament de la llar. De la Sénia a Amposta, perquè aquest dissabte se celebra a la capital del Montsià la gala Fira Tots, un motiu de trobada de les associacions de veïns de la ciutat, un acte festiu i a la vegada d'impuls als col·lectius ciutadans. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí quan començaran les activitats de la gala Fira Tots, una gala organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta que comptarà amb diferents taules en redones, també actuacions i la presentació de la pubilla infantil. Tots els actes es celebraran a la Lira Ampostina. Cal recordar que l'any passat es va celebrar Fira Tots al pavelló Firal, tot i que el president de la Federació d'Associacions de Veïns, Llorenç Navarro, assegura que aquesta fira al recinte Firal serà cada 2 anys i en anys alternatius es faran activitats com, per exemple, aquesta gala de Fira Tots. Escoltem com ho explicava.
Cada 2 anys farem la fira en els estands, en totes les actuacions que hi havia allí, però nosaltres pensàvem que això tots els anys seria massa pesat. El que entremig, cada any el que volem fer, doncs, un any farem una gala, un altre any farem una altra cosa, és reunir-nos i passar una estona tots junts i buscar la part positiva del que ens fa falta. I tant, el dia a dia, totes aquestes entitats que invertixen moltes hores, molt de temps, que s'ho passin una miqueta bé i, sobretot, que siguin molt valorades.
En les paraules de Llorenç Navarro, recordar també que durant les activitats que es realitzaran en aquesta gala de Fira Tots es presentarà el portal oficial de la Federació d'Associació de Veïns, anomenat www.fira-tots.cat, on es trobaran doncs, comentaris, ràdio, televisió, fòrums, etc. L'activitat comptarà també amb l'actuació d'Albert i la banda dels Tretge i un monòleg a càrrec del locutor d'Amposta Ràdio, Jordi Galo.
Amb el bon temps, els més atrevits ja han començat a fer els seus primers banys a les platges de les Terres de l'Ebre. Anem a parlar d'això, de les platges, i de quina és la millor opció, perquè, de moment, el que sí que us podem dir és que la Cala renova les 6 banderes blaves. Un any més, la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor reconeixien la qualitat de les platges de la Cala i del seu port. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Un any més, la gran qualitat de les platges caleres ha estat reconeguda per la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, que el 2 de juny van donar a conèixer a Madrid la relació de platges i ports premiats amb la distinció de la bandera blava per la seva qualitat i sostenibilitat. L'Ametlla de Mar és el municipi de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona i fins i tot de Catalunya que més banderes acumula, 5 per a les platges de Sant Jordi d'Alfama, Calaforn, Pixavaques, l'Alguer i Calafató i una per al Club Nàutic. Aquest rècord només és superat per Barcelona, que té el mateix nombre de distintius per a 5 de les seves platges, però que rep dos banderes per al Port Olímpic i la Marina Port Vell, tot i que enguany les platges de la Barceloneta i el Bogatell rebran el seu guardó si abans de començar la temporada oficial de bany finalitzen les obres en curs, ocasionades pels desperfectes causats pels temporals i la regeneració de la sorra. Si no és així, per primer cop, l'Ametlla serà la primera abanderada blava catalana. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
En estos moments el que podem dir és que des de l'Ajuntament, des d'aquest equip de govern, doncs seguim amb aquell rumb que tenim tan ben traçat, que ve a avalar, que dona total suport amb aquesta feina que s'està fent a les platges, a la nostra costa, amb aquesta, diríem, actuació que fem a la costa, en tots els sentits, des del Ministeri a l'Ajuntament, i en aquest sentit doncs, dir que totes aquestes àrees de l'Ajuntament, turisme, medi ambient, obres i serveis, tots plegats, hem fet possible que un any més tinguem aquestes 5 banderes blaves a les platges i una també per extensió al Club Nàutic. I el més important de tot és que ens estem convertint en un pont, en un poble de bandera blava, en una costa de bandera blava, i per tant la referència cap a l'exterior cada vegada és més i millor.
A Catalunya, per demarcacions, Tarragona és la que més banderes blaves acumula, amb 39, tot i que enguany la platja de Sant Salvador, al Vendrell, ha perdut el seu distintiu. 13 dels guardons es troben a les Terres de l'Ebre, les 5 de les platges de l'Ametlla de Mar i el Club Nàutic, les 3 de l'Ampolla, Caprarroig i d'Avellaners, més el Club Nàutic, Riumar de Deltebre, Parc de Garbí i les Delícies de Sant Carles de la Ràpita, i les cases d'Alcanar, el Marjal d'Alcanar. Girona segueix a Tarragona en número de distintius, amb 27, i després Barcelona, amb 20. A l'estat espanyol s'han aconseguit un total de 523 banderes. Destaquen el número de banderes a Galícia, als municipis de Sant Xenxo, a Pontevedra, amb 13, Vigo, amb 8, i a Corunya, amb 9. A Mallorca, els de Calvià Manacor, amb 9 i 8, respectivament. I més a prop, a la Comunitat Valenciana, València té 5 banderes blaves, el mateix que Cullera, i Orihuela, Alacant, té 6. També destaquen els 7 guardons de Cartagena, a Múrcia. Els criteris per obtenir aquest distintiu són, entre d'altres, el nivell de qualitat de l'aigua, la neteja de la sorra i els diferents serveis com ara dutxes, contenidors per tirar la brossa, aparcaments i fins i tot la possibilitat que hi hagi un xiringuito per remullar-nos la set. En el cas dels ports, també es té en compte la infraestructura per la recollida selectiva de residus perillosos.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
El Club de Bitlles Santa Bàrbara queda tercer classificat a la Lliga Provincial. En individuals, Josep Maria Martí, lo Carboner, torna a revalidar per 6è any consecutiu el títol de campió provincial. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El passat 22 de maig acabava el campionat provincial de bitlles de la primera divisió a la demarcació de Tarragona, on hi han pres part un total de 17 equips, quedant en guany campió l'equip A del Vinaròs, tot i que empatant amb l'equip A de Deltebre amb 47 punts. El tercer classificat va ser el Club de Bitlles Santa Bàrbara, que va aconseguir 44 punts. Rogelio Roé, president del club, deia que els resultats havien anat prou bé, tot i les dificultats que han tingut aquesta temporada perquè no han pogut disposar al 100% d'un dels seus millors jugadors.
Pues, prou bé dins les circumstàncies que ens vam trobar, perquè, claro, nosaltres tenim dos tiradors que són entre els, fiquem-li 4 o 5, per no dir-te els 3, entre els 3, fiquem-li entre els 5 primers de la província. Si un dels dos mos falla, i claro, malauradament, pues, Agustí Barberà, per circumstàncies personals, pues, alguns partits no va poder jugar i vam perdre, que mos, perquè els altres som una mica justets. I llavors vam quedar a 3 punts dels dos primers.
Tot i això, cal destacar que en la categoria d'individuals, Josep Martí, de l'equip de Bitlles de Santa Bàrbara, va tornar a revalidar per 6è any consecutiu el títol de campió, quedant en quart lloc Agustí Barberà.
Sí, l'individual, doncs, tenim el José María Martí, el Carboner, este en primer lloc, este, doncs, se li escapa poques vegades, el primer lloc. I quan jo jugo a les Birles, només un any, va quedar el tercer. Però els altres anys, me penso que tots els anys, fa almenys de 6 anys per aquí, com a mínim, que guanyés el campionat.
Ara, i un cop acabada la Lliga, els clubs de bitlles del territori, també el Santa Bàrbara, poden seguir practicant amb les tirades socials i de festes majors. El president del Club Planer ens deia que ja havien participat a la tirada de la Sénia el dia del recap del passat mes de maig, i ara les més immediates són el dimarts, dia 8 de juny, a les festes dels Valentins, i el 27 del mateix mes, a Vinaròs.
Després del repàs de les notícies, després de les propostes també de cap de setmana, posem el punt i final a aquest informatiu conjunt amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Per part nostra, res més. El dilluns hi tornem, com sempre, a l'hora habitual. Fins llavors.